Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, oients, què tal? Com esteu? Benvinguts al segon Revolució 4.0 de la temporada, la desena temporada, una xifra rodona que, com deia el programa d'ahir, ens fa moltíssima il·lusió. 10 temporades és ja molt de temps. El programa d'ahir, si no el vau poder escoltar, el podeu recuperar al web de Cat Ràdio. I avui és el primer programa de la temporada, l'antena de Catalunya Ràdio, i aquesta temporada la comencem amb moltíssima il·lusió perquè, com us deia, és la número 10, una xifra rodona que ens fa il·lusió perquè sou vosaltres els artífecs que això hagi estat possible, o sigui que, en primer lloc, moltes, moltes gràcies. Deu temporades, oients, és molt de temps. De fet, el món no té res a veure ara amb el que teníem quan van començar el programa al febrer del 2017. Hem viscut una pandèmia, hem vist irrompre la intel·ligència artificial i moltíssims canvis tecnològics. Hem vist també com el món, en comptes d'apostar per la convivència, aposta per les guerres, i això no ens agrada. I nosaltres creiem que la tecnologia i la innovació són una gran eina si la usem bé. Han de servir per millorar el món que vivim i la qualitat de vida de tothom, i això és el que estem explicant des del 2017. Comencem, doncs, comencem aquesta nova temporada i us explico de seguida les novetats. Per exemple, una de molt important. Aquest any viatjarem fins a Silicon Valley per entrevistar-hi grans noms del món tecnològic i també catalans i catalanes que han fet carrera a un dels punts neuràlgics mundials, com sabeu, de la innovació digital. Són entrevistes que us anirem oferint durant tota la temporada. Una altra gran novetat que ja vam estrenar ahir és el debat 4.0 sobre un tema d'actualitat lligat a la tecnologia. Ahir parlàvem dels mòbils, no a les aules, com sabeu. També una nova col·laboradora, l'Elisenda Bou, una eminència en intel·ligència artificial, o l'Àlex Carballo, un expert en telecomunicacions que s'incorporen a l'equip del programa, i continuen també els col·laboradors de sempre, Santiago Niño Becerra, l'Albert Cuesta, el Josep Maria Ganyet, el Jordi Urbea, el Ricard Castell, la Laura Gil, l'Anna Navés, l'Esteve Almirall i el Jordi Pim. I avui arrenquem amb una entrevista, ja ho sabeu, al neurocientífic David Bueno, amb qui parlarem sobretot de com funciona el nostre cervell. També parlarem de tecnologia, cervell, intel·ligència artificial. També estrenarem la secció Punt de Xarxa amb l'Àlex Carballo per parlar de com serà la connectivitat del futur. També tindrem la secció sobre innovació i tecnologia en món 2030 i acabarem el programa rebent el gran Esteve Almirall, que com sempre ens farà una radiografia precisa sobre l'actualitat i els reptes que ens ha portat aquest estiu la intel·ligència artificial. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Dame un grrr.
Un què?
Un grrr.
Un què? Un què?
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0, dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Hola, sóc la Judit Mascó i amb aquest missatge vull felicitar el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Per molts anys més, estimats.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Hola, com esteu? Aquí Daniel Domenjo, periodista, productor, emprenedor i actualment conseller delegat de Movistar Plus. Missatge brevíssim només per felicitar-vos per aquestes 10 primeres temporades i com que sou una finestra d'inspiració, d'il·lusió, d'anàlisi, d'opinió, de debat, desitjo de veritat que seguiu amb aquesta mateixa il·lusió, amb aquesta mateixa trempera, que feu molta falta a Catalunya pels vostres oients i pels vostres amics com un servidor. Petons!
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
It's years since you've been there.
El cervell. El cervell és la màquina més poderosa de la que l'univers ha conegut i el portem al cap, tots i totes, oients? Amb només 1 kg 400 g de pes coordina tot el que som, pensaments, emocions, decisions, records i moviments. Cada segon fa milers de connexions, anticipa el futur i s'adapta al nostre canvi. Encara que el coneixem des de fa segles, continua sent un gran misteri, i alhora el nostre millor aliat també per viure, per aprendre i per somiar. I avui, com que considerem que el cervell és molt important, amb tecnologia, no tecnologia, amb emprenedoria o no emprenedoria, volem parlar amb el neurocientífic David Bueno, amb qui segur que ja coneixeu i que heu llegit molt dels seus llibres. David Bueno, benvingut tu i el teu cervell.
Hola, què tal?
És que bé, jo dic, és que tu ets un cervell privilegiat de Catalunya i estic contenta de començar la temporada de Revolució amb tu, què et sembla?
Bueno, no sé si soc privilegiat o no el meu cervell, però m'ho passo molt bé, això sí.
Tu passes bé. A veure, jo deia això, més a gran misteri. M'agrada molt aquesta expressió perquè és molt física, és molt visual. Duem tots, 1 kg 400 g de pes, el nostre cervell, que controla la nostra vida, els pensaments, la feina, la vida, i sabem moltes coses, però també és un gran misteri, no? Creus que la tecnologia i la intel·ligència artificial està ajudant a saber més coses del nostre cervell, David?
Moltíssim, està ajudant moltíssim. I estan sortint un munt de treballs. De fet, en tinc una pila que han anat sortint aquest estiu que encara no he pogut llegir, que utilitzen la intel·ligència artificial per identificar patrons neuronals per diferents qüestions, aspectes dels nostres comportaments o del nostre funcionament habitual. Què permet la intel·ligència artificial? Doncs analitzar milions de dades que un científic no podria fer o trigaria anys amb un temps rècord.
Uh-huh. El podem controlar millor, el nostre cervell, o no?
Sens dubte. Sí,
com?
Sí, sí.
Com?
Sent-ne conscients, és el primer. Hem de ser conscients que tenim influència sobre el nostre cervell. Per què dic influència? A veure, més del 90% de les activitats que fa ens passen completament desapercebudes, perquè són automàtiques. Quan caminem pel carrer no anem pensant com anem movent les cames, ell sols ho va fent, perquè caminem intentant no ensopegar, no? Però hem de ser conscients que hi ha una part que sí podem controlar. I, bàsicament, passa per gestió emocional. És la part més important. Perquè a partir d'aquí, tota la resta pot venir donat ja. Bé, és molt més fàcil. Les emocions són impulsives, són molt ràpides. La gent és conscient al moment en què t'enfades perquè t'ha escapat l'autobús, no ho sé, és igual, no? Si en aquell moment tu et deixes portar per aquesta ira, aquí estàs perdent una capacitat d'aprofitar aquell temps per tu mateix.
Per tant, el control de la ira, la gestió de les emocions, és molt important. Però si ara els oients que ens estan escoltant li preguntem si aquest estiu, durant les vacances, s'han enfadat en algun moment, segur que tothom en algun moment, no?, ha perdut els nervis, per exemple, no?, fent cua a la carretera.
Sí, bueno, i és molt sa perdre els nervis, o és molt sa enfadar-se. Vol dir que ets conscient de que alguna cosa no està sortint com tu havies previst. Però en el meu cas ens van endarrerir el vol de sortida 4 dies.
4 dies?
4 dies. Perquè no hi havia connexions. Clar, aquí pots fer...
Estaves enfadat.
Sí, home, molt. Però aquí pots fer dues coses. Passar-te 4 dies rondinant i maleint els ossos de qui ha endarrerit el vol. De fet, va ser per qüestions climatològiques.
Sí.
O aprofitar els 4 dies per fer alguna cosa que et sigui interessant. Clar. Doncs, però clar, això és aquest control, és a dir, bon, m'he enfadat, sí, estic una estoneta enfadat, i després penses, bueno, i ara què puc fer? Perquè tinc 4 dies de la meva vida a les meves mans.
Clar. Ens agrada parlar també amb tu del cervell i la tecnologia, perquè la tecnologia i el mòbil forma part de les nostres vides. Suposo que aquestes vacances, David, has estat a la platja, com tots, viatjant, jugant. També hem estat amb el mòbil, amb la tauleta, els nostres fills, també els joves. Jo no sé si s'han passat massa hores davant d'una pantalla, del mòbil, de la tauleta, del videojoc, però aquest és un dels grans canvis dels estius actuals i la relació també de la nostra generació amb la generació dels joves i el nostre cervell. A tu, com a neurocientífic, et preocupa aquesta relació del nostre cervell amb les pantalles mòbil, tauleta, dels adults i dels nostres fills?
A mi el que em preocupa és l'abús de la utilització de la tecnologia digital en general. El seu ús no. És que és fantàstic, és que ho fem servir tots i, a més, és una finestra oberta al món. Ara hem de ser conscients que la vida no passa dins una pantalla. La vida passa amb aquesta conversa que estem tenint tu i jo ara. Clar. Ens estem mirant, que ens estem somrient, passa per estar amb les persones del teu entorn, amb estar amb els fills, amb xerrar amb ells, amb la teva parella, amb els teus amics, amb anar a fer un cafè, amb el que... La vida passa per aquí. És a dir, estar una estona davant d'una pantalla, i els joves igual, i els adolescents, infants igual, estar una estoneta no fa cap mal. Al revés, pot ser fins i tot un motiu de diversió, fins i tot de socialització, segons com. Però una estona,
una només. Estona, però en aquest sentit hi ha una altra qüestió d'actualitat, que cada vegada, com saps, més joves utilitzen la IA com a psicòleg, o el ChatGPT, això n'hem parlat i n'hem sentit aquest estiu notícies, perquè els ajudi en situacions emocionals difícils. Ja sabeu que al ChatGPT li pots preguntar, per exemple, tinc un problema amb la meva parella i et doni la seva opinió com a psicòleg, i ho fa. Et sembla una barbaritat? Perquè hi ha hagut conseqüències greus que podem parlar, i es va parlar molt, no?, del cas de suïcidi d'un jove a Califòrnia. Què et sembla?
Jo ho trobo terrible. Ho trobo terrible, però no pel fet de que un ho pregunti, sinó perquè si ho preguntes en un d'aquests sistemes vol dir que no tens ningú prou a prop, ningú físic real prou a prop.
Però hi ha gent que viu sola. Perdona, és que ara també m'agradaria fer, és a dir, hi ha pares i mares separats, hi ha gent gran i que, per tant, a vegades la seva intel·ligència artificial és una persona o és una màquina que conversa amb ells. Digues, digues.
Sí, clar, però el que és terrible és que hi hagi gent que estigui sola. Això és el que és terrible.
Bé, però una cosa...
Que se sentin
però,
sols.
Clar, però, sí, no, o són sols perquè és vidu o vidu o perquè està separat o separada. Volent estar separat o separada.
Sí, 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 però no tenir cap amic, no tenir cap persona que puguis anar a fer un tom, a passejar i explicar-li, perquè et doni la seva opinió com a persona humana, no com a algoritme, això és el que és terrible, això és el que és trist. Ara, preguntar-li, bueno, li podem preguntar, però sabent que és un algoritme que, a més, està dissenyat per donar-nos la raó, per satisfer-nos. Qualsevol pregunta que li faci, jo el faig servir sovint. I la seva resposta habitual és quina gran pregunta, quina bona idea, quina...
Fa la pilota, eh? El ChatGPT
vegades...
la IA fa la pilota.
Sí, jo he preguntat, a vegades he aprofitat per preguntar-li coses que era una autèntica bajanada per veure, i la resposta segueix sent quina bona idea o que original que és. Perdona, és una bajanada, no té res d'original. Però el problema és quan ens ho creiem, que realment hi ha... anava a dir una ànima darrere, no una ànima en el sentit filosòfic, sinó en el sentit d'una persona que t'està escoltant, que té sentiments, que té pensaments propis i que els seus consells seran subjectius, però segurament seran molt més reals.
Però ara, David, algú que t'escolti, un adult o un jove que fa servir la IA ChatGPT com a psicòleg, què li diries?
Que es busqui un bon amic o una bona amiga.
I que és una barbaritat.
Que no s'ho cregui, bueno, que li pregunti coses, però que no es cregui el que li digui.
Clar, perquè, escolta, hi ha aquest cas de suïcidi, que ja en vam parlar, i a més els pares d'aquest noi de Califòrnia han demandat a OpenAI, que és l'empresa de ChatGPT, per la mort del seu fill adolescent, al·legant, no?, que aquest ChatGPT el va animar a treure's la vida. És a dir, clar, ara em sembla que tot això ja s'ha controlat, però sí que aquestes màquines fins i tot explicaven com un es podia suïcidar, i això és molt fort, i això està passant en la tecnologia, i cal que ho expliquem també des de la ràdio pública, David.
Sí, 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 aquests són els tallafocs que haurien de tenir aquest sistema. Si detecta, i els algoritmes crec que ho poden detectar, que aquella persona està en una situació límit, el que ha de fer és no continuar amb aquesta conversa i adreçar-lo a un psicòleg real.
Que vaig fer la comprovació quan vam preparar aquesta entrevista, David, a ChatGPT, i ara, quan tu li demanes idees d'aquestes que comentaven, sí que et diu has d'anar amb un psicòleg, i per tant han corregit aquest greu problema des d'OpenAI, i també s'ha de dir, Ara parlàvem de donar el mòbil massa hora als nostres fills, no, filles, justament demà comença aquest curs escolar, i 8 de setembre ja no hi haurà mòbils a les aules en tota l'educació obligatòria, i les pantalles digitals aniran desapareixent. Tu ets un dels experts a qui es va consultar. Estàs satisfet amb aquesta decisió?
Bueno, crec que és un punt de partida important. S'havia de posar, s'havia de fer un... Abans de fer servir la paraula tallafoc, s'havia de fer un tallafoc, també. El que jo penso és que la prohibició absoluta mai és la millor solució. Cal fer una barrera, però jo penso, la meva opinió, si més no, és que en un termini no massa llarg de temps, això cal gestionar-ho d'una forma una mica més oberta, perquè de vegades els docents potser puguin trobar interessant fer servir un aparell digital que portin al mòbil, sempre, lògicament, doncs, vetllant perquè no hi hagi diferències entre uns alumnes i uns altres, ja que potser tenen un mòbil de 2.000 euros i els altres no en tenen. Per tant, vigilant tot això. Però penso que s'ha de donar una mica més de finestra als centres perquè puguin gestionar-ho una mica més, deixant unes normes molt, molt, molt clares i, sobretot, també fent molt èmfasi amb les famílies.
Sí, ara parlem de les famílies. Deies tallafoc, no? El servei d'un noi i una noia de 12 anys, que què passarà ara dins del seu servei, que durant 8 a 10 hores no hi haurà un mòbil? Per tant, jo crec que és positiu. I és important que els alumnes escriguin a mà o s'expressin verbalment. Jo tinc una filla de 10 anys, fem dictats, i evidentment que això continua sent molt important, no? Que escrigui, que faci faltes, que corregim, no, David?
Oh, i tant, és molt més sa que faci faltes i les corregim que no pas que hi hagi un sistema que t'ho va corregint tot automàticament. I que parlin molt, s'està perdent l'art de parlar, perquè a través de qualsevol d'aquestes tecnologies et poden parlar, és a dir, tu pots escoltar podcasts, però tu no els hi pots parlar perquè no et contesta ningú a l'altra banda.
Laia, quin paper ha de jugar a les escoles? Tinc amics, professors i professores molt preocupats.
Mira, fins a certa edat no s'hauria d'utilitzar per res, com les pantalles. Aquesta és la gran la pregunta del milió. Mira, jo sí, en general diria fins a mitjans d'una secundària.
Quina edat seria?
Estem parlant d'uns 13-14 anys.
13-14?
Entre 13 i 15 posem. Vale?
13 i 15 no hauria de tenir cap ús a Mia, ChatGPT, Perplexity o etc, perquè hi ha moltíssimes aplicacions, deia, no només n'hi ha una, milers.
I hi ha un motiu clau, que és que la IA et pot portar molta informació, però tu has de ser capaç de discriminar què t'interessa, què és útil, què és necessari, com repreguntar perquè vagi afinant les respostes que et va donant. I per fer tot això necessites una certa maduresa mental, intel·lectual i uns certs coneixements. Però això no s'adquireix per art de màgia quan neixes. Uh-huh. Això ho vas acumulant a base d'anys. I el cervell comença a estar suficientment madur per gestionar aquestes qüestions entre els 14 i 15 anys. Per tant, abans, el que et digui, no seràs capaç de discriminar-ho.
Fa uns mesos, el David Bueno, que avui ens visita a la Revolució, va publicar L'art de ser humans, un assaig amb el qual va guanyar el Premi Josep Pla, de literatura, del qual en vam parlar aquí al programa. L'art, la creativitat, David, jo et pregunto, per acabar, perquè m'agrada molt sempre parlar amb el David, però es fa curta l'entrevista. Això vol dir que hem dit coses interessants, oients, espero. David, molt important, per anar acabant, hem parlat dels joves, però els adults, cada vegada més a la feina, també utilitzem la intel·ligència artificial, el ChatGPT o altres, el Perplexity o altres que podem fer-ne nus. Això perjudica el nostre cervell? Deixem d'escriure, deixem de pensar?
Mira, el perjudica si ho fem servir només en exclusiva perquè ens ho solucioni tot. Si ens escriu les cartes, ens respon als dubtes, aquí estem deixant de pensar. I per desgraciat estem perdent capacitats de reflexivitat. Si ho utilitzem com un motor de cerca d'informació, per després, a partir d'aquí, nosaltres continuar construint, continuar imaginant, doncs és un instrument molt útil.
Molt bé. Per tant, estàs a favor de la utilització de l'IA?
Sí, sempre i quan...
Generativa?
Sí, sempre i quan no supleixi la nostra pròpia voluntat.
Molt bé. Com sempre, David Bueno, esperem que aquest sigui un bon curs per tu, per tots els oients, pels nostres fills i filles, que despertin el cervell, molt important, el nostre cervell, i la curiositat, que aprenguin i s'ho passin bé, que hi ha molts jocs, també. Hi ha molts jocs, no només són les pantalles. Que nosaltres som exemple, això és molt important pels pares i mares, perquè, clar, si un fill et veu amb el mòbil tot el dia, també voldrà estar amb el mòbil, no? Per tant, som exemple, David, no?
Som l'exemple.
L'exemple, i, per tant, gràcies per haver vingut a inaugurar la desena temporada del Revolució i fer-nos pensar millor, no? Que és el que intentem fer, pensar una mica millor. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Hola, sóc l'Albert Espinosa i volia enviar una abraçada molt gran a tothom que fa el Revolució 4.0. Jo crec que són 10 anys increïbles. Ara hem de fer 100 anys i un petó gegantí. Cuideu-vos molt.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A Estrenem secció del programa i ens fa molta il·lusió. Punt de xarxa. Vivim en un món hiperconnectat on les telecomunicacions no només faciliten trucades o connexions a internet, sinó que s'ha convertit a l'autopista invisible que mou dades, emocions, negocis i avenços científics a velocitat de la llum. Des del 5G fins a l'internet quàntic, passant per les constel·lacions de satèl·lits i les xarxes de fibra òptica més sofisticades, les telecomunicacions són avui el motor de la innovació de la societat digital. Molt contenta de saludar l'Àlex Carballo, ell és el director a Catalunya i Aragó de la companyia de telecomunicacions Vodafone. Benvingut al Revolució 4.0. Àlex, què tal? Com estàs?
Pues molt bé, ben tornat de vacances i feliç d'estar aquí amb vosaltres en aquesta desena temporada.
Desena temporada. Així m'agrada, Àlex. Molta gent del sector TIC ja et coneix. Uh-huh. Avui veia també l'Àlex, no?, que penjava coses a LinkedIn. Benvingut al Revolució. De seguida anirem a parlar de matèria. Però abans, què diries de les telecomunicacions? És a dir, són molt importants, són infinites, ja no canviaran. La vida estarà envoltada sempre de telecomunicacions.
Absolutament. De fet, la nostra vida està envoltada de telecomunicacions. Mira, jo les telecomunicacions, moltes vegades la gent em pregunta, però què són? No? I jo sempre dic, doncs mira, les telecomunicacions bàsicament és com es comunica un emissor i un receptor. Uh-huh. Val? Quin és el gran problema de tot això? Que és invisible a l'ull humà, moltes vegades. És a dir, tu la senyal del mòbil no la veus.
Clar.
Però bé que pots trucar als Estats Units i al moment el receptor et contesta.
Clar.
Pues això són les telecomunicacions. Estem rodejats d'ones. En aquest estudi hi ha moltes ones, que no només la del mòbil, moltes la de la ràdio, per exemple.
Sí.
Llavors, tot això que conviu amb nosaltres, però que no veiem, ens ha acompanyat, ens acompanyarà tota la vida.
Molt bé. Escolta, Àlex, per començar aquesta col·laboració volem posar també el focus en una iniciativa que és transformadora de connectivitat i que volem explicar també als oients, el protocol Telcocat, no? Mm-hmm. Amb què canvia? Què canvia això?
Mira,
en els darrers mesos?
Explico què és el Telcocat. Mira, el Telcocat és un protocol que, de manera molt resumida,
sí,
defineix dos propòsits que tenia el sector i l'administració pública i que vam signar el passat mes de juliol d'aquest any. T'explico.
Sí.
És un gran acord entre tres grans parts del país, que són govern de la Generalitat, món local,
sí,
i operadores de telecomunicacions.
Té que veure amb la cobertura?
Sí.
Val, perquè els pobles petits que ens escolten, tothom vol millorar la seva cobertura.
Per això està el món local, també. Val? Llavors, té dos grans objectius, el Telcocat. Primer, millorar la comunicació quan hi ha incidències de cobertura o de fibra òptica amb els municipis.
Uh-huh.
I segon, i molt important, és que s'impulsa la col·laboració públic-privada entre administracions i sector privat per arribar al 100% dels municipis de Catalunya amb connectivitat ultraràpida. Aquests són els dos grans objectius del Telcocat.
Clar, perquè hi ha municipis que ens escolten, clar, molta gent de Barcelona, molt bé, però d'altres, no?, que
clar,
pensen...
Clar, al final...
I nosaltres, no? Això, quan depèn d'on hagis anat de vacances, no?, aquest estiu...
Sí, mira, Chantal, i jo sóc molt realista, tenim entre un 3 i un 5% de la població a Catalunya que encara no li arriba ni el 5G ni la fibra òptica. Això sembla difícil d'entendre que el 2025 encara estem així, però és que són zones del país on el sector privat té dificultats de rentabilitat.
Val.
Per arribar amb infraestructura.
Per això necessita el govern.
Per això necessita el govern. De fet, i jo és que el com que agraeixo, el propi conseller de la presidència, l'honorable Albert Dalmau, ell explica públicament que els reptes de país importants passen per la col·laboració públic-privada. Per tant, en l'àmbit de telecomunicacions, amb aquest 3-5% on el sector privat no hi arriba, l'administració té el deure i l'obligació de facilitar mecanismes perquè ens sigui rentable a nosaltres.
Clar, ara ho entenc. I per dir-ne exemples d'aquestes incidències, no? Perquè mesures concretes, incidències que permet resoldre, per exemple, posa'm alguns exemples d'incidències.
Pues exemple.
Poc greus i algunes molt greus, no? També?
Sí, hi ha tres nivells.
Sí.
El que passa és que aquí sempre m'agrada explicar que quan un té problemes de connectivitat, de cobertura o de fibra òptica, per ell és greu. Totes són greus. Perquè és veritat que el ser una commodity, el ser un servei essencial, avui en dia quedar-te sense connectivitat suposa una incidència greu. Què passa? Que, clar, dintre del protocol teníem que posar llindars en algun moment. perquè no tot pot ser crític. Llavors, el que hem fet és, depenent de la criticitat, hem definit tres nivells. Segons, durada de la incidència, impacte de la incidència en nombre d'usuaris, àmbit geogràfic i, important, tipus d'infraestructura que pateix la incidència. M'explico. Una incidència lleu podria ser que un municipi, una part d'un municipi, es queda sense cobertura unes hores. Una incidència molt greu és que no funcioni el 112. Llavors, què hem fet? Com a primera fita...
Recordem que ho vam viure amb l'apagada, eh? I que en vam parlar amb tu, amb l'entrevista que vam fer, el Revolució.
Llavors, sí.
Sort que no s'ha tornat a repetir.
I toquem fusta que no es torni a repetir.
Sí.
Llavors, com a primera fita del protocol, què hem fet? Hem habilitat un servei telefònic personalitzat pels 947 alcaldes de Catalunya, en el qual ells poden saber l'estat de la incidència del seu municipi pràcticament en temps real. I per tant, tenen.
Deies que ho sabran en temps real, sí?
Efectivament. Llavors, perquè quin és el gran problema, Chantal? El gran problema és la desinformació. Incidències n'hi han hagut, n'hi han i n'hi hauran. El problema és que fins ara, és veritat, no hi havia un canal de comunicació ordenat. Estava desordenat i, per tant, un alcalde d'un municipi qualsevol dels 947 del nostre país no sabia ben bé a qui trucar i a on trucar.
Avui et vull preguntar si Catalunya és un país ben connectat o encara hi ha punts foscos o on falta cobertura, i també que em parlis de la plataforma InfoConnecta, no? Que en aquest cas també és un seguiment a temps real d'incidències, no? I, per tant, els oients està bé que sàpiguen, no?, que tenen aquesta possibilitat. Sí?
Vinga, pues som-hi. Catalunya és un país ben connectat? Ho és, i dels millors d'Europa.
O sigui, de l'1 al 10...
De l'1 al 10? Doncs mira, no és de l'1 al 10. Del rànquing estem als segons.
Molt bé.
Als segons. I no ho diu un representant d'una operadora, que algú podria dir, home, què ha de dir el senyor de Vodafone? No. Ho diu a l'índex DESI. L'índex DESI és, diguem, l'índex que mesura les economies i les societats digitals dels territoris d'Europa, i per tant són mecanismes homologats per la Unió Europea, i ens diu que en connectivitat estem als segons. Què vol dir això? Vol dir que amb fibra òptica a Catalunya arribem al 97% de la població.
97.
I amb 5G, al 95. Què passa? Que ens queda aquest 3-5% més difícil de cobrir i que el Telcocat ve a cobrir d'alguna manera el poder arribar al 100% en breu.
Val. Per tant, aquest 3-5% que escolta Catalunya Ràdio pot quedar-se tranquil.
Això mateix.
Molt bé. I l'InfoConnecta?
La plataforma, sí, em preguntes per la plataforma. La plataforma InfoConnecta és una fita més avançada dintre del protocol Telcocat. Sí. De fet, és una fita que està pensada per posar-se en marxa a finals d'aquest any, del 2025, principis del 2026. Aquesta plataforma el que ve és a evolucionar la plataforma telefònica que tenim ara pels alcaldes. I bàsicament el que és una plataforma visual on tu, a través d'un mapa, els municipis podran veure en temps real, aquí sí que és en temps real...
Els municipis, eh?
Els
en
municipis.
Aquest cas és una feina pels alcaldes,
efectivament.
Eh?
Efectivament.
I què poden veure?
Poden veure totes les incidències que existeixen tant a la xarxa de fibra òptica com de mòbil.
Sí.
Poden veure les feines que estan fent els operadors per tal de subsanar-les.
Sí.
I tercer, i també molt important, quina previsió temporal estem donant als operadors per poder-la solucionar.
Molt bé, doncs escolta, estan contents, no? Perquè tot això ve arrel de disfuncions detectades, eh? Durant el Nadal del 2024 al Pirineu, oi que sí?
Mira, sempre que apareixen iniciatives d'aquestes de nous protocols i nous acords, normalment venen d'una desgràcia. Llavors, efectivament, el que va passar l'any passat per Nadal, el 2024, va ser que en diferents municipis del Pirineu es van quedar diversos dies sense fibra òptica.
Déu-n'hi-do.
Incidència d'un dels grans operadors. Cap problema. El problema quin és? L'impacte, sobretot, en el teixit empresarial, en èpoques claus per ells. Llavors, el Telcocat ve una mica a suplir aquestes mancances. He de dir, si us plau, Chantal, que la resposta del govern va ser immediata.
Val.
Això va passar un desembre. A mitjans de gener, el conseller Dalmau ens va citar a Palau, ens va transmetre la seva preocupació i 6 mesos després tenim el Telcocat.
Molt bé, gràcies, Àlex Carballo.
Gràcies
abraçada.
A vosaltres.
Soc Santiago Niño Becerra. Com a col·laborador de Revolució 4.0, Moltes felicitats a tot l'equip del programa per la seva tasca i entusiasme al llarg d'aquests 10 anys. Tornarem a felicitar-nos al 2035 per celebrar el 20è aniversari.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. What doesn't kill you makes you
stronger. Cada dia que passa la intel·ligència artificial fa unes quantes passes cap endavant i ens sorprèn amb tota mena de novetats. Qui és el col·laborador que també sempre ens sorprèn amb totes les novetats i amb la seva informació és un dels col·laboradors que té més energia, sempre ho dic, és el gran Esteve Almirall. Professor Esteve Almirall, què tal? Com estàs?
Moltes gràcies i content d'estar aquí. Bueno, i ja porteu 10 anys, no?
Sí, 10 temporades. Què et sembla?
Són molt més grans que el ChatGPT i que OpenAI i que tot això. Això només porta 3.
Clar, és veritat.
Vosaltres, jo me'n recordo 3 vegades.
Va ser, el ChatGPT va ser el novembre del 2022 i quan vaig començar el febrer del 2017 no hagués pensat que estaríem parlant d'aquesta intel·ligència artificial generativa
ni
que
ens
està canviant les vides, eh? Per tant, com passa, no? Com passa? Com ha anat l'estiu? Bé?
Bé.
Has pogut descansar?
Bueno, no massa, perquè com que això de la intel·ligència artificial no fa vacances,
ja.
Doncs clar, mira, aquí som.
Clar, no fa vacances?
No fa vacances.
Han passat moltes notícies. Què destacaries del que ha passat amb la intel·ligència artificial, Esteve, aquest estiu?
Uf, ha passat de tot. Mira, hem tingut un susto molt assustat amb el tema d'Nvidia, perquè el Sam Altman se li ocorrés dir que hi haurà bombolla, i llavors doncs, ven el d'Nvidia, etcètera, i Nvidia va caure un 3,5%.
Va caure, eh?
Un 3,5% i els de Palantir un 10%.
Això és va dir, ser el 19 d'agost, estàvem tots de vacances.
Sí.
Recordem que Nvidia, pels oients, Mainstick, el gegant de xips que alimenta en bona part de la revolució de la intel·ligència artificial, sí?
Sí, és una empresa de 3 trilions de dòlars. És l'empresa probablement més gran en aquest moment del món, no? I això va durar molt poc, va durar un parell de dies, però clar, tothom va estar molt espantat, molt espantat, perquè, clar, en un parell de dies doncs semblava que la bombolla s'acabés i el món s'enfonsés, i, clar, el món s'acaba.
Què va dir Altman?
Va dir una cosa molt normal. Era una entrevista de Verge, que és un setmanari, és un diari anglès, i va dir una cosa relativament normal, i és que sí, òbviament hi ha una bombolla amb això, i probablement doncs, les empreses estan sobrevalorades, hi ha molt més diners del que hi hauria d'haver-hi, etc. No va dir res massa estrany. El mateix va dir el president d'Nvidia, el Jesse Huang, va dir exactament el mateix uns dies després, i bé, tot això va crear una expectació doncs, que va fer doncs, que la borsa caigués i durant un parell de dies, un dia, un parell de dies, clar, hi va haver molta gent doncs, que va guanyar molts diners.
Clar, tu estàs d'acord per això, amb aquesta frase, que la bombolla, viu una bombolla, la hi ha?
A veure, el mètode d'innovació que estem visquent ara és un mètode que necessita una bombolla. És a dir, no és que l'AI tingui una bombolla, és que aquesta innovació s'alimenta i s'estructura a partir de les bombolles. És el mateix doncs, que el dotcom. És a dir, perquè aquesta innovació passi, necessites que hi hagi una acumulació enorme doncs, de talent, de capital, que es provin moltes coses, que moltes d'elles fallin, que moltes d'elles doncs, funcionin, etc. I aquest mètode, aquest mecanisme, és un mecanisme de bombolla. Per tant, clar, és consubstancial la manera d'innovar doncs, que estem visquent aquestes bombolles. No? Això el problema no és que tingui una bombolla i aquest mecanisme, que això és la manera doncs, que hi ha, es perden molts diners. No? Això sí, el problema és com s'acaba això, no? Si això t'explota o això cau a poc. I aquest és la por de molta gent.
Clar, Nvidia, com deies, ha crescut els seus ingressos un 56% respecte a l'any i també hi ha una frase que s'ha dit, la història ens mostra que moltes revolucions tecnològiques comencen amb monopolis, no? Aturem-nos un moment en aquesta frase, és de les que cal subratllar. Les revolucions tecnològiques comencen amb monopolis sempre, sí?
A veure, no totes...
Amazon, Microsoft, no?
Sí, no totes, però n'hi ha un tipus de revolucions tecnològiques, un tipus de disrupcions, que és la que estem ara, que comença sempre amb monopolis. Doncs per què? Perquè comencen, això és un dels temes doncs, que és aquest del hype cycle, del hype loop, no? Doncs que és un tema que jo comento molt. Per què comencen així? Comencen a partir d'un descobriment inesperat, i aquest descobriment inesperat el capitalitza una empresa. I aquesta empresa, clar, si ho fa bé, creix molt de pressa, i es converteix en un monopoli. Això va passar amb el cloud. AWS va arribar a tenir el 80% del cloud, ara en té el 30%, però en va arribar a tenir el 80%. Ha passat amb el .com, amb Google, ha passat...
Amazon, no, per exemple?
Amb Amazon, exactament el mateix. Llavors, amb la mida, el tema és fins a quin punt pots defensar el monopoli. Si el pots defensar durant molt de temps, doncs durant molt de temps és un monopoli, però clar, hi ha molta gent que vol tenir doncs, els mateixos guanys que tu tens, no? Llavors, tard o d'hora, això acaba sent un oligopoli. Això és el que està passant ara amb NVIDIA. NVIDIA és un monopoli, i llavors hi ha molta gent que vol fer xips, hi ha molta gent doncs, que està intentant fer xips i que està intentant doncs, menjar-se un tros del pastís d'NVIDIA, no? I d'alguna manera ho estan aconseguint, clar, bàsicament xinesos, no? Però NVIDIA es defensa molt bé.
Molt bé. Més coses sobre la IA. Ja tenim aquí, atenció, al ChatGPT 5. 5, eh? Open. Sí. Ai, no ha desaprofitat l'estiu. Ha presentat el GPT 5. I amb què et diries? L'has provat? Amb què canvia? Amb què canvia? Ho has provat tot. Amb què canvia? Amb què canvia del 4?
Canvia molt. És a dir, en quant al rendiment, a veure, el rendiment és molt millor si agafes la versió Pro. La versió Pro és capaç de resoldre problemes de matemàtica, etc. Però les versions normals, el rendiment no és tan espectacularment millor que les altres. No? El que sí que canvia és que democratitza una cosa que fins ara no hi era amb els usuaris de no pagament, que és els mètodes, els mecanismes de raonament. És a dir, els usuaris que no pagaven, doncs fins ara només tenien doncs, el ChatGPT normal que no raonava, no? I ara, doncs, tenen, només hi ha un GPT-5, no n'hi ha 25. Els pots escollir, si vols, no? Però normalment vas anar, doncs, d'automàtic. I aquest automàtic té un selector. I aquest selector posa en un o en un altre, no? Sí. I llavors et col·loca automàticament amb els mètodes de raonament. Per tant, tots els usuaris han descobert, doncs, que aquests mètodes de raonament, doncs, existeixen i funcionen molt millor que tots els altres, no?
També apareixen, jo l'he provat, també, el 5 apareix també més enllaços, més fotografies que sí. Abans, no? És a dir, està canviant. Ara, cada vegada trobo que també s'hi sembla... La intel·ligència artificial s'està acostant a Google sí. I cada vegada sembla més un buscador.
Sí.
Estàs d'acord una mica?
Sí, completament d'acord. Sí. Ara l'accent d'OpenAI és fer una eina que tu et serveixi a la usabilitat de l'usuari. També estan fent altres coses per fer que sigui molt millor i que raoni molt millor, etc. Però bàsicament el que volen és que tu facis servir el ChatGPT cada dia. No que el facis servir com fa servir les xarxes socials, perquè llavors s'arruïnaríem, clar. Ells no van amb anuncis, això és com el gym, eh? És a dir, tu pagues i està que aquí baixis, però no mai,
clar,
no tant.
Clar. No, i la jugada més interessant és el GPT o SS, el model de codi obert, explica'm això.
Sí, fins ara el model de codi obert ho dominaven els xinos. I els OpenAI han tret els seus models d'Open Obert, que és el GPT OSS, i és un model de codi obert d'OpenAI. Un es pregunta per què fan això, i la resposta és relativament simple. Fan això perquè tu estiguis a la seva API, estiguis al seu interface, no surtis del seu... Vols fer codi obert? També en tenim. Aquest és la raó.
Són les xarxes socials, eh? Al final, també, no, aquesta intel·ligència artificial és com no volen que surtis d'Instagram, no volen que surtis de TikTok, no volen que surtis de LinkedIn, no? Ens passa tot arreu. No et sents atrapat? Jo aquest estiu he fet la reflexió que estem atrapats. Entre les xarxes socials i la intel·ligència artificial quan estem, el que ens dediquem a aquest món, no? Una mica.
Sí. Això que parlàvem abans del monopoli, no? Ells volen conservar el seu monopoli tant com puguin.
I molt ràpidament, anem cap a Orient perquè tothom em diu la Xina. Cursa de la IA sempre també ja està amb la Xina, que el seu DeepSeek, què em diries de la Xina?
A veure, la Xina ha tret models nous, ha sortit el DeepSeek 3.1, que és una mica millor que l'anterior, tampoc ha exultat. Però hi ha una cosa important, que probablement no veiem en res d'aquests models, són models molt bons, o més aviat n'hi ha dues. És a dir, la primera cosa és que el model, el DeepSeek 3.1, ha estat entrenat amb processadors xinesos, no amb NVIDIA, amb processadors xinesos de Huawei. I per això han trigat molt, perquè els han patat per tot arreu, no? Però finalment han aconseguit entrenar-ho. Llavors, ja tenen un conjunt de processadors xinesos capaços d'entrenar aquest model. I la segona cosa absolutament important que està passant a la Xina és l'ús de tots aquests models, l'ús a hospitals, a l'administració pública, a les empreses, l'ús és brutal. És a dir, estan passant una quantitat de coses, des de diagnòstic fins a radiografies, fins a qualsevol cosa, amb tots aquests models que estan fent una Xina molt més eficient encara de la que és.
Per acabar, un titular, OpenAI i la vida eterna. Rejuvenir cèl·lules és possible?
Sí, aquesta és una història que ha passat desapercebuda, perquè és curiós. Hi ha uns factors que es van descobrir el 2016, que és els factors Yamanaka, que és un senyor doncs, japonès, que bàsicament el que feia són unes proteïnes que les poses a la seua i es tornen joves. Clar, d'aquesta manera, tu pots doncs, curar doncs, la ceguera, pots curar moltes coses i també ens podem tornar joves, no? I això, el problema que tenia és que era molt poc potent. Els d'OpenAI han fet un model, que és el 4B, el GPT-4B, que és un model explícit, específicament pensat doncs, per proteïnes. I han trobat unes noves versions d'aquestes potents que són, atura, 50 vegades més potents. I que obren la porta que totes aquestes promeses del Yamanaka doncs, esdevinguin un dia d'aquests realitat i un dia d'aquests que poder no està tan lluny.
Molt bé. Escolta, Esteve Almirall, tot un luxe per escoltar-te al Revolució, parlant d'IA, però com sempre de, també de la intel·ligència humana, de carn i ossos davant d'aquest micròfon, que és l'Esteve. Gràcies i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Hola, sóc en Jan Riera dels Catarres i volia felicitar-vos al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, perquè des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Així que llarga vida al programa i molta felicitat.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Món 2030.
Catalunya lidera la innovació a Espanya segons informa RIS 2025, superant Madrid i el País Basc. En aquesta nova temporada del Revolució descobrim com la tecnologia transforma empreses i sectors estratègics com la gestió de l'aigua, l'agricultura. Avui parlarem amb exemples concrets, com Aigües de Vic o la robòtica aplicada al camp, veient com la intel·ligència artificial, la digitalització i la sostenibilitat ja són una realitat innegable. Saludem el Xavier López, director general d'Eurecat. Contenta de tornar-te a saludar davant d'aquest micròfon. Han anat bé les vacances, Xavier?
Hola, Xantal. Sí, les vacances perfectes, menys analògiques del que m'haguessin agradat, sí. però molt bé, però també amb ganes de retrobar-nos.
Clar que sí. Com es planteja la nova temporada? Segons l'informe RIS 2025, anem prou bé, no? Em diries?
Sí, efectivament. El RIS, que és el Regional Innovation Scoreboard de la Comissió Europea, és un informe que es fa cada any, que fa la Comissió Europea cada any, i que a partir d'uns 30 i pico indicadors el que fan és avaluar
sí.
el nivell d'innovació de més de 240 regions de tota Europa. No? I en el resultats de l'últim informe, doncs a Catalunya ha tret bona nota, perquè és el segon any consecutiu que Catalunya està dintre de la segona categoria, els Strong Innovators, no? I a més es situa com la primera regió dintre de l'estat espanyol a nivell d'innovació, com tu deies, superant Madrid i superant també el País Basc i escalant 10 posicions en el rànquing europeu, passant de la 82 a la 72 posició.
Per tant, molt bé, Catalunya lidera aquesta innovació superant, com deies, fins i tot a Madrid i el País Basc. I per què creus que aquest informe assenyala Catalunya que està fent els deures des del punt de la vista de la innovació? Què s'està fent molt bé en innovació? Nosaltres que parlem de moltíssimes startups, empreses, pimes, no? De tot el que es fa a Catalunya, què és el que destacaries més?
Sí, tradicionalment, perquè aquest, com dèiem, és un informe que la Comissió Pública des de fa algunes dècades, no? Tradicionalment, Catalunya havia tret bones notes en els indicadors relacionats amb recerca, amb infraestructures digitals, amb la formació acadèmica de la nostra gent, però no havíem tret tan bones notes amb tot allò relacionat amb la innovació de les petites i mitjanes empreses, de les col·laboracions de les petites i mitjanes empreses amb altres agents de l'ecosistema a l'hora d'innovar. També treiem males notes en l'àmbit del registre de patents i sí. aquests últims indicadors han anat millorant en els últims anys. És a dir, hem mantingut l'excel·lència en els indicadors més vinculats a la recerca científica, però hem ha anat millorant progressivament amb aquells indicadors relatius a la innovació amb les pimes. Aquí deixa'm dir que nosaltres d'Eurecat pensem que hem aportat el nostre granet de sorra. Com hem dit en algunes ocasions, nosaltres ens focalitzem molt amb el treball en projectes de recerca i d'innovació amb pimes, no? Hem fet més de 14.000 projectes amb aquests 10 anys de vida d'Eurecat i, per tant, pensem que Eurecat ha contribuït a millorar aquests indicadors.
14.000 projectes. Si et sembla, anem a parlar d'algun exemple. Aigües de Vic, en aquest cas, la innovació a la vida quotidiana, no? Què ens destacaries d'aquest projecte? Perquè hem parlat molt de la gestió del cicle de l'aigua, no? Sobretot ara que hem millorat, no, tot el tema també de la sequera a Catalunya, però fa dos estius estava tot molt complicat. En aquest cas, com es millora? Com la tecnologia ha permès millorar la vida de molts ciutadans, no?
Sí, exacte. Amb Aigües de Vic hem fet un projecte molt integral. En primera instància vam dissenyar conjuntament amb ells un full de ruta de digitalització dels seus processos. Després vam construir un magatzem de dades, no?, també incorporant molta sensòrica a la seva xarxa, i per últim, en base a tota aquesta informació i aquestes dades, hem estat capaços de desenvolupar eines de business intelligence que els han permès ser molt més eficients en la gestió d'un recurs tan crític com és l'aigua. Aquí, bueno, doncs hem registrat, per exemple, estalvis energètics de més del 12%, estalvis en el consum de l'aigua també al voltant d'aquests percentatges, i a més, tot això acompanyat, que és al final el més important, de millores en el servei per part dels usuaris.
Però això amb intel·ligència artificial? O sigui, com ha intervingut la intel·ligència artificial per aconseguir aquesta millora?
Sí, aquí bàsicament és una combinació de sensòrica molt avançada amb intel·ligència artificial. Al final, la intel·ligència artificial el que permet és analitzar en temps real moltes dades, poder fer prediccions molt exactes dels consums i recomanar decisions per gestionar de forma més eficient la xarxa.
Més exemples. Avui volem parlar també de l'agricultura. Hem vist robots també a l'agricultura i m'han dit ja que podem veure projectes punters en robòtica al camp, cada vegada també la tecnologia i el sector agrícola hi entra més. I què em destacaries? Quines són les solucions que gràcies també a la tecnologia s'estan portant a terme?
Sí, la veritat és que és un camp que està creixent molt, valga la redundància. Aquí estem treballant amb diferents empreses i també en cooperatives, aplicant això, aplicant robòtica molt autònoma i molt intel·ligent a les tasques de sembra, d'inspecció, de rec i de recol·lecció, per tant, a tota la cadena de valor, per dir-ho d'alguna manera.
Però com són aquests robots, Xavier? Com són?
Aquests projectes són d'altíssima sofisticació tecnològica, perquè aquests robots, o sigui, els robots tradicionals, ja sabem tots que els robots tradicionals fan molt millor que els humans, tasques molt repetitives, però en entorns molt controlats. En canvi, en el camp ens trobem en tot el contrari. Els entorns no són homogenis, no són controlats, les condicions climàtiques són completament diferents, el terreny també és diferent i, per tant, aquests robots han d'incorporar una capacitat cognitiva d'intel·ligència que els hi permeti fer aquestes tasques, no? I aquí, bueno, aquí està una mica la frontera de la tecnologia en l'àmbit de la robòtica, fer d'aquests robots cada vegada més intel·ligents i més autònoms. Al final són robots que es nodreixen molt de sistemes d'intel·ligència artificial molt avançada i també de tot un desplegament de sensòrica, de visió artificial i d'altres sensors.
I com millora la productivitat d'aquesta robòtica en l'agricultura, em diries?
Clar, en definitiva estem automatitzant o col·laborant en l'automatització d'aquestes tasques que dèiem, des de la sembra, la inspecció, el rec, la collita, i per tant això el que significa és millores directes a la productivitat.
Clar. A més, en qüestions com el canvi climàtic, Xavier, la tecnologia és, no?, una eina que ajuda a encarar dificultats que fins ara no existien, no? Podem dir també?
Sí, 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 exactament, exactament. Al final la tecnologia pot ajudar, de fet ja està ajudant a lluitar contra les conseqüències del canvi climàtic per dues vies, no? La primera via és intentar mitigar les emissions, fent més eficient la utilització de determinats recursos, com els hídrics que abans comentàvem, i també per una altra via la tecnologia ens ajuda a adaptar-nos al canvi climàtic, en el cas, per exemple, del camp, generant noves varietats de determinats fruits o de determinats vegetals que són més resistents a les altes temperatures, a l'escassesa d'aigua, etc.
Xavi López, com sempre, un plaer escoltar-te i ho seguirem fent aquesta desena temporada del Revolució. Una abraçada.
Igualment, a reveure.
Hola, sóc en Rafael Bagot, periodista de TV3, també del 324. Us vull felicitar per la feina que feu, per la divulgació del món digital, la divulgació de la tecnologia, de la intel·ligència artificial. De fet, és d'agrair que hi hagi programes com el vostre que acostin al món aquest que d'entrada sembla complicat i inabastable doncs, a la resta de mortals i que entenguem millor les coses. Us desitjo moltíssima sort, també molts d'èxits, i Xantal, que mai no falti l'empenta que us ha portat fins aquí.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Dame un grr.
Un què?
Un grr.
Un què?
Un què?
Un grr.
Un què?
Un grr.
Un grr. Un grr. Un grr.
Acabem el programa d'avui, com sempre acabem amb una frase, avui del creador de la teoria de la innovació disruptiva, Clayton Christensen, un bon consell per als emprenedors. Si no estàs fallant, significa que no estàs innovant. Moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible el Revolució, la Júlia García, el Paco Cotillas, a la realització tècnica, també el Jordi Borràs, Jordi Pi, Jordi Portals. Bona setmana, oients, la primera de setembre. Tornem la segona de setembre amb moltes, moltes ganes, molta tecnologia i molta innovació. Fins dissabte que ve.
Like telenovela,
move so slow,
to mi bandera,
eyes on me,
no hay